Tenim tantes coses per preguntar-li al professor Anguera que no sabem ni per on començar. És l'informe econòmic que arriba cada 15 dies aquí a l'antena de Radio Olot, l'últim d'aquesta temporada.
Josep Anguera, molt bon dia, benvingut de nou.
Bon dia i bon solstici d'estiu.
Sí, senyor. Entrada a l'estiu, tot i que a nivell de temperatures fa dies que ja hi som plenament, eh? Però vaja, avui entrarem de forma oficial, podríem dir.
Formalment.
I tenim també moltes notícies econòmiques damunt la taula. Tenim tots els mercats una mica sacsejats. Un Euríbor que s'ha triplicat en 3 setmanes. És aquell, ara ho explicarem una mica, aquest índex al qual estan, valgui la redundància, indexades bona part de les hipoteques, i tot això tindrà té i tindrà sobretot unes conseqüències. A veure, Josep, anem a pams. Què li passa a l'Euríbor que de cop puja d'aquesta manera tan desenfrenada?
Bé, l'Euríbor fa una mica de termòmetre del Banc Central Europeu. O sigui, primer, què és l'Euríbor?
Expliquem, exacte, anem a pams, expliquem.
És una paraula molt coneguda, que sona molt, però la majoria de gent, jo diria que el 99,9%, doncs no sap què és. Sap què passa amb un mateix quan té un crèdit indexat, com deies tu, no? Doncs l'Euríbor és el tipus d'interès en què els 64 bancs principals de la zona euro es deixen diners entre si. Diners que poden ser a un sol dia, ai, que demà em venen a retirar tants cents de milions i necessito tenir-los en caixa, en bitllets. O bé que els hi sobren i els deixen als altres bancs que els hi falten a un dia, a 3 dies, a una setmana, a un mes o a 3 mesos. Llavors agafen aquestes, totes les transaccions que s'han fet entre els bancs en aquest període, en el període que sigui, i treuen el 15% de les transaccions amb el tipus d'interès més alt i el 15% més baix, en fan una mitjana i donen aquesta xifra fins ara benèfica, que era molt baixa, inclús negativa, i tots els que tenen un préstec indexat amb l'Euríbor veuen com la quota que paguen al mes baixa, no? I baixa quan es fa la revisió, que pot ser una vegada a l'any o una vegada cada 6 mesos, no? Però, clar, això normalment no és notícia, perquè la gent, quan hem de pagar menys, doncs diguéssim, no ens exclamem negativament, sinó pensem, mira que bé, i prou. En canvi, sí que és notícia, i és clar, i ho ha estat perquè porta no sé quants anys en què l'Euríbor estava a zero o negatiu. Però ara és notícia perquè, com que el Banc Central Europeu, com podem parlar a continuació, si vols, ja ha dit que el dia 1 de juliol, que és d'aquí no res, augmentarà, deixarà de tenir el tipus d'interès oficial de l'euro al 0%, o sigui, diner gratis pels bancs que van a demanar diners al Banc Central Europeu, i augmentarà un quart de punt, o sigui, passarà del 0 al 0,25, doncs tots els bancs han començat a córrer i dir, escolta, si el Banc Central Europeu ens augmentarà, o serà no barat o gens, a cap preu el diner que demanarem, doncs el que ens demanem entre nosaltres també hem de pujar. I vet aquí que ja tenim l'Euríbor, doncs, amb uns nivells baixos, però en positius. I això què vol dir? Doncs vol dir una cosa ben senzilla, que tothom que tingui un préstec amb el tipus d'interès variable referenciat allò, l'Euríbor més 0,75 o l'Euríbor més un punt, doncs veurà com això doncs, fa que li augmenti i serà un augment doncs, significatiu, més tenint en compte que tots ens acomodem ràpidament a preus baixos, però això vol dir que quan veiem que la quota doncs, ens puja 30, 40, 50 o 80 euros més al mes, doncs això fa un esvoranc, i això doncs voldrà dir que segurament haurem de tirar d'estalvis, o els que ja no en tinguin, doncs consumir menys en altres coses, que evidentment no serà en benzina i en electricitat, que també pugen moltíssim. Més o menys la idea, la fotografia de la cosa és aquesta.
Escolti, professor, una pregunta molt per damis, a veure, si se suposa que és un tracte entre bancs, és a dir, els interessos que es cobren entre bancs, m'ha semblat entendre, per què això els repercuteixen en el propi client de cada entitat bancària? No hauria de ser una cosa que s'haurien d'ajustar entre ells, perquè...
És que és un índex, i els bancs, com que juguen molt... Sí, la teva pregunta té un fonament total, del 100%. Què tinc a veure jo? Que m'he augmentat el taller o m'he comprat un apartament, el que he de pagar pel diner que em deixa el banc, a el tipus d'interès que els bancs es deixen a 3 dies, per exemple, no? Jo no tinc cap mena d'influència amb aquestes transaccions interbancàries entre el BBVA i el Deutsche Bank, per exemple, no? Doncs no en té cap, no en tenim cap. El que passa que és que els bancs, com que estan molt atents a les seves necessitats de caixa, de dia a dia o setmana a setmana, doncs miren molt aquest tipus d'interès. I aleshores, per curar-se en salut, mai més ben dit, salut financera, no? Doncs que diu, escolta, aquests diners que jo tinc estancats en préstecs, evidentment cobrant el tipus d'interès corresponent, doncs, i que no puc, en cas de necessitat, no puc avançar de la gent que li ha deixat diners, perquè hi ha un contracte que diu que pagaran durant 15 anys o 5 anys o 18 o 30 tant al mes, doncs com que jo he d'anar a buscar diners en efectiu perquè tinc clients que me'ls demanen, he d'anar a buscar-los a altres bancs, doncs intento relacionar el tipus d'interès variable a el que em cobrarà el banc del costat o de Finlàndia quan jo necessiti diners. I per això no som nosaltres que els clients els que triem això. Només podem, ens deixen triar tipus d'interès fix, que tothom sap què vol dir, o tipus d'interès variable. I l'únic que ens deixen triar, o que la petita competència que hi ha entre els bancs, és si és l'Euribor més 0,75, o l'Euribor més 0,50, o l'Euribor més 1,25. Però a part d'aquest percentatge que s'afegeix a l'Euribor, a l'Euribor ens els imposen els bancs i nosaltres, diguéssim, no hi tenim res a fer ni res a veure amb la quantia d'aquest Euribor.
És a dir, que la banca sempre guanya, eh? Professor, la banca sempre guanya, com deien al Monopoli, eh?
Sí, com deien a Monte Carlo fa molt de temps, no? al casino. Sí.
Clar, aleshores una pujada d'aquest tipus, a banda del que ara dèiem, de les persones que ja tenen una hipoteca variable i per tant indexada a l'Euribor, que poden veure com li disminueix el seu poder adquisitiu perquè se li incrementa la quota, també això ens pot frenar una mica, perquè ara hem tornat a veure la construcció, hem tornat a veure, com a mínim allò, a simple vista, comences a veure altra vegada obres, etc. Tot això també pot fer una frenada, no?, en tot el que és el sector immobiliari, Josep?
Sí, exactament. S'afegeix a l'increment dels costos dels materials, o sigui, i de l'energia, tant dels combustibles com de l'electricitat. O sigui, el sector immobiliari es troba, fins fa molt poc, es trobava en què ja se li estava encarint molt els costos de construcció. Si no, fixa't en l'obra pública, que s'havien licitat diferents obres públiques que són d'una durada important i que aquestes grans constructores que aquí a Girona, per exemple, doncs en tenim una d'important, que van a aquests concursos, a aquestes licitacions, i que estan renunciant, perquè els costos actuals, l'increment de preus dels costos de la construcció s'han disparat molt per sobre de les seves previsions. A això se li afegeix el que si ara a la gent que ha de comprar una casa o ha d'incrementar el seu taller, el que sigui, l'edifici que vol millorar, doncs, i ho fa a través d'un banc, doncs hi haurà menys gent de la que ja estava disposada a que anirà al banc perquè se li encarirà, s'estan encarint ja el tipus d'interès. Per tant, la teva afirmació és exactament real. O sigui, el sector immobiliari, que després dels mesos pitjors de la pandèmia s'estava recuperant i s'estava augmentant molt la construcció, doncs això farà una aturada. I a més, també és possible perquè a l'incrementar-se els préstecs hi ha una sèrie de persones important, vull dir, no 4 o 5, sinó molta gent que a l'hora de buscar un habitatge pensa de lloguer o de compra. I normalment es fa molt amb una decisió a curt termini. Què vull dir amb això? Vull dir que la gent diu, a veure, què em costa el lloguer d'una casa més o menys o d'un pis, que és el que em convé a mi per les meves necessitats? Tant. Què em costa si demano un préstec, compro aquest pis i quan serà la quota? Llavors diu, home, doncs si em surt més barata o poc més que el lloguer, doncs el compro, no? Ara, si em costa molt més que el lloguer, doncs no el compro i vaig de lloguer, no? Doncs clar, doncs aquestes persones ara, en aquestes setmanes i les setmanes properes, no? Doncs és possible que alguns que havien pensat o havien decidit sols amb la seva parella o amb el seu soci, doncs comprar aquell immoble, doncs s'ho repensin i el que facin sigui doncs, optar pel lloguer, amb la qual cosa voldrà dir que el sector immobiliari, això també serà una frenada perquè la demanda els hi baixarà. I serà un benefici, com sempre diem, el millor de l'economia, si és bo o és dolent, sempre faig la primera pregunta, per qui? Doncs serà bo per als que tenen locals comercials per llogar o els que tenen doncs, habitatges, pisos, cases per llogar. Sí, sí, hi haurà aquesta frenada del sector immobiliari.
Què passa? Que clar, si llavors hi ha més demanda cap al lloguer, no baixaran els preus, al contrari, no? És a dir, és com una mica un peix que es mossega la cua. Si llavors la gent diu, ui, ara això està pels aires i per tant no compro, vaig a lloguer en un mercat de lloguer que ja té problemes, perquè ja fa temps, no?, que l'increment de preus és important, tampoc tindrà solució en aquest sentit. Pel consumidor parlo ara, eh? Pel que ha d'anar a llogar o el que ha d'anar a viure a algun lloc.
Sí, sí, pel propietari, doncs, ole, ole, no? Vull dir, per la mateixa cosa que llogui, doncs tindrà un lloguer més alt, perquè trasllat, que a veure, tampoc ara puc dir, crec que ningú, de quina magnitud serà, però la direcció és aquesta. Gent que havia pensat demanar un crèdit per comprar un habitatge, un edifici, un local, doncs es passarà a la modalitat de lloguer. I per tant, tal com dius tu, augmentaran els lloguers. I per la gent que llogui doncs, serà més car, però pels que els propietaris doncs, rebaran pel mateix fet, pel mateix a casa, pel mateix local, doncs rebaran un import superior. Exacte.
Clar, ara parlàvem de l'Euríbor aquí a casa nostra, que s'enfilava per sobre de l'1, però als Estats Units el tipus hipotecari ha pujat al 5,78%. Això, hi ha una pujada d'aquestes aquí? No sé, el sistema com és insostenible, no? Allà suposo que també deu ser bastant insostenible, perquè diria que s'ha doblat respecte al que tenien.
Segur, no? I a més que s'ha doblat i ha augmentat tant en molt poc temps. O sigui, això també és com a conseqüència doncs de l'encariment del preu del dòlar que ha fet la Reserva Federal. O sigui, el tipus d'interès, doncs, com que han estat amb inflacions en les últimes setmanes de gairebé el 10%, cosa que no es veia en més de 30 anys als Estats Units, a la seva economia, doncs la palanca principal que tenen els bancs centrals és augmentar el preu del diner. I en diuen d'això refredar l'economia, que si em permets una mica la metàfora, que és una metàfora inversa, perquè fa venir molta suor a la gent que demana un préstec, no? Però, esclar, si el diner, els préstecs, augmenten el seu preu, o sigui, el tipus d'interès, hi ha gent que deixa de demanar préstecs, i amb això vol dir que si eren préstecs al consum es consumeix menys, o si eren préstecs per compra d'empreses, per compra d'habitatges, per compra de locals, doncs també fa, i aquesta gent deixa de fer una part d'aquesta gent, d'aquests consumidors de diner, deixen de demanar tant diner, i amb això, diguéssim, el producte interior brut baixa. I baixa perquè la demanda és més petita, hi ha menys ganes de comprar, i quan hi ha menys ganes de comprar, els preus baixen o deixen d'augmentar com estaven augmentant. I aquesta és la palanca que tenen tots els bancs centrals. I que, això ja n'havíem parlat fa gairebé 2 mesos, doncs el Banc Central Europeu, la setmana que ve, el dia 1, passarà del tipus d'interès de l'euro del 0% al 0,25. I això doncs farà el mateix, s'intenta que faci el mateix, que és refredar l'economia o retirar-la o disminuir-la, no? Perquè, i pel mateix motiu, la inflació del 8% a Alemanya també està fent estralls, fa trontollar el Banc Central Europeu, sobretot amb els alemanys que estan molt acostumats a tenir inflació baixa i que per la seva història, sobretot dels anys 30 del segle passat, doncs la hiperinflació gairebé a l'Argentina, podria dir, doncs els hi va causar doncs trastorns econòmics i sobretot socials i polítics, que va ser l'auge del nazisme.
Josep, amb aquestes pujades d'Euríbor, l'encariment del preu del diner, la inflació desbocada que hi ha, bé, aquesta mena de palanca de refredament de l'economia, no?, que ara tu comentaves, això pot acabar amb una recessió?
Home, amb una recessió ho veig difícil, però esclar, estàvem donant notícies optimistes, cosa rara en aquest programa, fa una sèrie de mesos, en el sentit de que ens estàvem recuperant del xoc traumàtic econòmic, també econòmic, no només, de la pandèmia, de la Covid-19. Si te'n recordes moltes vegades, ara, per exemple, amb el turisme, sento, llegim, gent que diu, home, doncs estem ja com el 19, o inclús les expectatives, que ho estan dient a Lleida, al Pirineu, a la Costa Brava, doncs són de superar les xifres del 19, les prepandèmiques, no? Doncs, esclar, ara això farà que aquestes expectatives potser es redueixin. No tant pel que és el turisme, perquè el turisme normalment la gent no demana un préstec per anar-se de vacances a Canàries, per dir-ho d'alguna manera, o aquí a la Garrotxa, però sí que en altres aspectes de l'economia hi haurà un alentiment. Dir que aquest alentiment serà una recessió, no, jo crec que no és probable. Ja saps que els economistes amb això del futur ho tenim molt malament, no? Però vaja, a mi a menys, i gent que en sap molt més que jo, doncs, que els he llegit, doncs també apunten que no una recessió, però sí que un alentiment, una relativització d'aquesta recuperació. O sigui, que anàvem força bé, però diguéssim, seguirem augmentant la producció i per tant doncs, la gent que estava a l'atur doncs, i sobretot amb els ERTOs doncs, ja pràcticament no en queden i que semblava que la cosa, doncs, la recuperació era forta, era evident, doncs serà una recuperació no tan forta o més lenta, depèn de l'adjectiu que vulguis posar. Però jo una recessió la descarto. Espero que d'aquí 2 anys no em diguis, Josep...
allò que vas dir, eh?
Vaja, mira, això és el que penso i honestament ho dic així.
I una de les coses que agradaria o agrairia al consumidor seria un increment de salari, que l'ajudés a poder fer front a totes aquestes despeses desbocades. Hi ha un altre tema, i ara salto, després parlem dels autònoms, que també el tenim pendent, però la Unió Europea ha acordat una mena de salari mínim adequat per tots els 27. Això entenc amb aquest titular que vam llegir, fa aquella il·lusió de pensar, mira, calla, que ara marcaran un salari mínim igual per tothom i nosaltres ens sortirem beneficiats, perquè som dels que cobrem menys, però no va per aquí, no, Josep, això?
No va massa per aquí. El que passa és que allò que en dèiem de l'Europa social, els pares fundadors de la Comunitat Econòmica Europea i del Mercat Comú, no? Doncs això sempre ho han deixat de costat. I ara han dit, home, potser que ara que tenim tot el tema, el financer, tot molt ben travat, potser que ens hi dediquem, no? Sobretot amb l'auge dels populismes, especialment d'extrema dreta, que s'estan veient a tota la Unió Europea. Doncs bé, han dit, fem alguna cosa, i deuen dir, doncs va, posem-nos-hi. I han dit, i el salari mínim, potser que comencem per aquí. I s'han posat d'acord en començar per aquí. Ara bé, això vol dir que començaran a legislar per primera vegada el Parlament Europeu i la Comissió sobre que hi hauria d'haver-hi unes bases, no un salari, unes bases de salari mínim interprofessional a tots els 27 països de la Unió Europea. I això què vol dir? Doncs de posar unes bases comunes de com calcular cada un dels 27 països el salari mínim interprofessional. I posar-se d'acord amb això, perquè cada un, cada país dels 27 va a la seva manera. Inclús hi ha una sèrie de països, sobretot els escandinaus, que no tenen un salari mínim per tots igual, o sigui, per tots els treballadors del seu país, sinó que jo crec que és una cosa, doncs, vaja, que és per tenir en compte, que es deixa a la negociació col·lectiva. Això què vol dir? Vol dir que en els sectors més productius, els sectors econòmics d'un país, posem per Suècia, que és un dels que sempre citem, que té més productivitat, allà pot haver-hi un salari mínim més alt. Uh-huh. En canvi, en els sectors més ineficients o menys poc eficients, que no, sense ser algun ciutadà suec que no s'enfadi, doncs es negocia un salari mínim més baix, perquè si fessin el salari mínim igual que els més avançats, que els més eficients, moltes empreses d'aquestes haurien de tancar. Llavors hi ha aquests dos models que estan començant a contemplar, a veure quin és el que preval. Segurament prevaldrà el d'un salari mínim per tots els treballadors per igual de cada país, i mesurat amb una cistella de la compra adequada a cada país i un índex de preus al consum que es vegi que una mica hi hagi un salari mínim que segons l'Organització Internacional del Treball, l'OIT, en parla de salari decent, que en economia aquestes paraules ètiques moltes vegades no se senten, l'OIT, amb seu a Ginebra, té definit des de fa molts anys el concepte de salari decent. I una mica, que la paraula ja indica, no?, aquell que permet sobreviure sense grans sacrificis, no? Doncs, bueno, la definició és més llarga, però ara no entraré aquí. El salari mínim interprofessional vol dir això. Llavors, doncs, que el tema és, aquí a l'estat espanyol els 1.000 euros que hi ha ara i que sembla ser que l'any que ve doncs, serà una mica més, ens l'augmentaran de cop pel fet de ser a la Unió Europea i que aquests faran un salari mínim per tots iguals, doncs, que segurament seria, si mirem els salaris mínims dels països més al nord dels Pirineus, són més alts, però és que allà el cost de la vida també és més alt. I per tant, el que farà la Unió Europea és dir, hem de fer un salari mínim quines bases pel seu càlcul siguin les mateixes i llavors s'aplicarà a cada país. No preveig, això és una altra previsió, que si hi ha un augment del salari mínim a l'estat espanyol, doncs sigui gràcies, gràcies entre cometes, a aquest acord de la Unió Europea. Més aviat vindrà perquè una part del govern espanyol, que és el de Unides Podemos, doncs ja fa temps que està apretant dintre del Consell de Ministres perquè sigui una mica més alt. I el mateix Partit Socialista Obrer Espanyol i els seus ministres, almenys el partit i els seus parlamentaris, en part també estan d'acord, el que passa que estan, suposo, observant la recuperació de l'economia per dir, doncs, el 2023, doncs, el salari mínim serà, doncs, de 1.050 o de 1.100. Però, que ja dic, segurament, amb moltes possibilitats, això pot passar, però no serà, repeteixo, degut com a conseqüència directa d'aquesta notícia que m'acabes de comentar.
I parlant, ara comentaves el tema de la productivitat en els països escandinaus. No sé com veus, això ja és opinió personal, Josep, el tema aquest que s'està fent com a pla pilot de treballar 4 dies en comptes de 5 cobrant el mateix per veure si la productivitat és igual o superior, etc. Com veus tu aquesta mesura? És una mena de cosa que bé, es farà i quedarà aquí, té solidesa, és una possibilitat, no?, que finalment es pugui implantar en alguns sectors?
Home, en aquells sectors més productius en què l'eficiència pot augmentar encara més, això no és descartable. Vull dir, cada vegada hi ha més notícies d'empreses i empreses grans, sabeu que Telefònica, Movistar, per entendre'ns, doncs ja ho està fa mesos testejant, és de la setmana de 4 dies. Pensa que la setmana de 4 dies representa un rebaix dels costos de producció pel que fa de tenir unes instal·lacions de en funcionament 5 dies o 4, per tot el que representa de costos d'electricitat, de temperatura, de vigilància, una sèrie de costos. Per altra banda, doncs, cada vegada hi ha més demanda de conciliació familiar i de millora de les condicions de treball. I treballar 4 dies en lloc de 5, em sembla que poca gent... No és zero, però que hi ha poca gent que digués que no li agradaria. L'altre tema, com has dit tu, és dir, bueno, però amb el mateix salari o una reducció? Jo diria que pot ser que això avanci, aquesta idea de la setmana de 4 dies, però difícilment serà guanyant el mateix que treballant 5. Segurament, si augmenta la producció, la productivitat d'aquesta producció, d'aquestes empreses, una part d'aquest increment pot passar al treballador en forma de salari, per tant no seria les 4/5 parts el seu salari, però veig difícil que sigui amb el mateix sou. O sigui, ara pot ser que hi hagi gent que digui, home, de treballar de 5 dies a 4, encara que se'm rebaixi una mica, no la 1/5 part, però no sé, un terç o un 25% el sou, ja m'està bé. Això, en termes econòmics, diríem que és que estem comprant lleure el cost de la rebaixa del sou. No sé si és un concepte massa aquesta hora del matí, però de la mateixa manera que per divertir-nos o per tenir més plaer, doncs ens gastem diners anant a no sé on, doncs això estàs comprant temps amb el que deixes de cobrar. Llavors, esclar, això és molt nou i encara ara no estem acostumats. Però jo diria que la tendència va per aquí. I més, sí, aquí hem comentat en aquest espai de la vostra ràdio, de que va començar als Estats Units, però per altres llocs també s'està escampant, que arran de la pandèmia hi ha una sèrie de persones, de treballadors, que han renunciat a la seva feina perquè doncs, no els hi compensa treballar tants dies per un sou molt baix. No? Llavors, doncs, si sumem les dues coses, les ganes d'augmentar les hores pròpies pel lleure o pels hobbies o per dedicar-se a la família o per dedicar-se a un mateix, doncs amb una reducció petita del salari doncs, podria ser. Ara, per posar-hi xifres ho hem de fer, com sempre, en base als fets passats, no al futur.
Molt bé, evidentment ho anirem seguint, s'estan fent plans pilots a diferents llocs i sí que és veritat que algunes empreses ho han accedit, el que passa que de moment les que ho han fet així grosses com comentaves ha anat evidentment a costa de reducció de sou, no amb aquesta altra idea de cobrar el mateix treballant menys dies. Anem a parlar dels autònoms, un altre col·lectiu molt damnificat per tot, aquest sí que, bueno, en fi, no? Ja sabem, ara no ens posarem a dir frases típiques d'autònoms, però realment sempre han estat molt oblidats i amb diferents reivindicacions. Sembla que hi ha un canvi a l'hora de... o que hi haurà un canvi amb el nou sistema de cotització pels autònoms. Josep, què en sabem de tot això?
Bé, doncs el ministre Escrivà, que normalment surt com el dolent de la pel·lícula, doncs pretén recaptar, o que Hisenda recapti més diners del treball dels autònoms. Diguéssim, el resum podria ser aquest. El que passa és que per tota la gent que no és autònoma, sinó que és treballadora per compte aliena, pot ser ben vist perquè és una qüestió de justícia social. M'explico. Ara que estem en temps de IRPF, que s'està acabant, evidentment, doncs, de les declaracions de l'impost de la renta a les persones físiques, doncs tots sabem que la nostra, ens fan un esborrany, l'hem d'acceptar, si l'hem d'acceptar o modificar amb allò que creiem que s'ha de modificar, i al final, com que mirem si hem de pagar o cobrar, no? I si hem de pagar, i si hem de pagar molt, fem el 60 i el 40% al novembre. Fins aquí, tot molt clar. I això està en funció de què? De les retencions. A partir del 31 de gener de cada any, el full del salari, la nòmina, no? Veiem allò, import brut, llavors veren les deduccions, cotització a la Seguretat Social i retenció de l'IRPF. Molt bé. Si les retencions han estat altes, doncs és molt possible que ens hagin de tornar diners, de tornar els nostres diners a l'Agència Tributària, al Ministeri de Gent. Si les retencions han estat menys altes i nosaltres hem de pagar un impost superior, doncs ens surt positiva. Què passava i què passa, i què passarà en els pròxims mesos, perquè això encara no està decidit, no està legislat, està en termes de consultes, amb els autònoms? Doncs que els autònoms, fins ara, i repeteixo, fins que no hi hagi un canvi legislatiu, poden escollir la quota. I què passa? Com que, tal com deies tu, doncs molts d'ells van molt escanyats, doncs escolleixen la quota més baixa, perquè consideren que no és una contribució a la seva seguretat social, sinó que és un impost, doncs mira, així tenen un cost menor, no? Això té conseqüències a l'hora de la jubilació.
Exacte.
Perquè llavors, Òscar, jo tinc una pensió de jubilació molt petita. La resposta és dir, home, sí, tens una pensió de jubilació petita perquè tu has estat cotitzant al mínim amb la meva mateixa família, tant el pare com la mare, doncs anaven, fa molts anys, anaven d'aquesta cosa, i per tant la meva mare cobra una pensió de jubilació petita, d'acord. Ara el ministre Escrivà diu, podem fer alguna cosa semblant als treballadors, a les cotitzacions, a la Seguretat Social dels treballadors per compte aliena. I això què vol dir? Doncs de que els treballadors autònoms podran escollir en funció dels ingressos que preveguin que tindran aquell any. Hi haurà tota una sèrie de trams que podran escollir, i per tant, molts trams, podran escollir força, des d'un mínim a un màxim. I quina conseqüència tindrà? Doncs de que a l'acabar l'any, Hisenda mirarà els ingressos que han tingut cada un dels autònoms, mirarà les cotitzacions, i si l'impost corresponent és superior a les cotitzacions, doncs a les retencions, que seran aquestes cotitzacions, serien com unes retencions, però que no ho fa l'empresa, sinó que ho fa el propi treballador autònom, per compte propi, doncs serà com una declaració positiva i hauran d'afegir. Si, per al contrari, el treballador autònom ha escollit unes cotitzacions superiors a les que ha suposat els seus ingressos, Hisenda li retornarà com si fos una declaració negativa. Vull dir que és, el símil és bastant semblant. I a més, cada dos mesos el treballador autònom, en funció de com li vagin els ingressos, les seves comandes, pot canviar. Podrà canviar fins a 6 vegades la quota a pagar per aquest autònom. I amb així, doncs, diguéssim, hi ha una mena d'equiparació de justícia tributària entre els treballadors per compte aliena i els treballadors per compte propi. Repeteixo, hi haurà 14 trams, o sigui, molts trams de cotització, i la quota mínima serà de 245 euros pels que tinguin els ingressos mínims, o sigui, menys de 670 euros al mes.
Que tot i així, Josep, això és una de les grans reivindicacions, perquè, clar, una persona que ingressi menys de 670 euros al mes i em pagui 245 de quota,
és molt.
Se li queda, és que, bueno, pot ser més de la meitat, com aquell que diu, no?, del que hauria de fer, és a dir, que és una quantitat,
no, però és més d'un terç, sí.
És una quantitat molt elevada, és a dir, no?
Molt després, elevada, molt elevada, clar. Sí. I en canvi, la quantitat dels que cobrin, els que preveguin uns ingressos superiors a 4.000 euros, aquests mensuals, aquests, entre cometes, només hauran de cotitzar, que és el tram màxim, 565 euros. O sigui que hi ha
no és proporcional
de diferència entre uns i altres. quan els ingressos van de 670 a, 4, a més de 4.000, la diferència és molt més gran. Per tant, si això es porta a la pràctica, perquè evidentment la patronal, i sobretot la patronal dels autònoms, s'hi oposen radicalment, això el que està dient és que els autònoms, que no se m'enfada ningú, poc eficients respecte a altres, o sigui, aquests que tenen rendiments molt baixos, molt baixets, doncs no seran desitjables pel govern espanyol i pel sistema de la Seguretat Social i de l'Agència Tributària. Per tant, dissortadament per aquests veïns nostres, coneguts o familiars a vegades, doncs segurament es veuran obligats a tornar a ser treballadors per compte aliena i renunciar al seu somni de ser autoempresaris. Sí, sí, mm-hmm. això és així. Aquests 245 euros faran força mal en aquest sentit. S'ha de dir que per calcular el tram que poden triar dels ingressos s'han de deduir, dels ingressos previstos es podran deduir un 7%, que se suposa de despeses generals, per entendre'ns, per tots igual, no? Aleshores, si tu, doncs, no sé, calcules que cobraràs, que tindràs uns ingressos de 1.000 euros al mes, uns ingressos dels teus clients, doncs tu reduiràs un 7%, que són 70, i llavors diràs, mira, si jo ingressaré 930 nets aquests mesos, doncs agafo el tram corresponent a aquesta xifra. I, per tant, cotitzo a la Seguretat Social la cotització que està en aquest tram. Repeteixo, al cap de dos mesos d'aquesta decisió podràs canviar-ho a l'alça o a la baixa, sempre perquè, diguéssim, no et surti negativa, perquè, esclar, hi ha gent que es posa molt contenta quan li surt negativa, però vol dir que són els teus diners que no n'has pogut disposar. Uh-huh. O sigui que, i com que els ingressos dels autònoms són molt més variables que no els dels treballadors, que en principi cobren igual, si tenen un contracte no temporal, cobren igual des del gener fins al desembre, doncs hauran de prendre aquest tipus de decisions al llarg, cada dos mesos, al llarg dels 12 mesos.
Mm-hmm. Hem de dir que això està en negociacions encara, Josep? És
sí,
a dir, no,
sí,
no està tancat, encara.
Que ningú s'espanti abans d'hora, però que vagi fent càlculs, que si són, això ja, el que acabo de dir, si són autònoms que tenen uns ingressos molt baixos, segurament la cosa anirà per aquí, vull dir que no seran els favorits per aquesta reforma, sinó que seran els perjudicats.
Uh-huh. Doncs bé, jo diria que amb tot plegat ja hem fet un informe prou ampli, tot i que evidentment de qüestions econòmiques sempre n'hi ha i n'hi hauran durant tot l'estiu. Nosaltres en tot cas les anirem seguint i de cara a la propera temporada tornem a analitzar tot plegat com està. De moment, desitjar-te un bon estiu, Josep, cuida't de la calor si és que la cosa va pitjor del que hem tingut fins ara.
Home, sembla que tenim una treva, no?
Ara sí, aquests dies sembla que sí.
Nubulat,
sí,
eh?
Certament, a veure si ens cau un ruixadet que pugui refrescar una mica, un i que sobretot,
bé, ja.
Sí, la sequera que tenim es pugui pal·liar una miqueta. Josep Anguera, moltíssimes gràcies per tota la temporada, haver-nos analitzat i explicat també coses a vegades complexes i que ens costen d'entendre, però que ens afecten a tots plegats i de forma important a la nostra butxaca. Moltíssimes gràcies i que passis un molt bon estiu.
No, igualment, gràcies i un bon estiu.